un quart i mig de nou del vespre. Segueixen a la sintonia de Ràdio Maricel el temps de descompte, el que encara li queden uns quants minuts. Abans no arribem a les 9, hem de parlar de bàsquet, hem de parlar de futbol. No hi ha hagut futbol aquest cap de setmana, però bé, s'han jugat alguns partits, allò... La federació, com sempre, quan hi ha una jornada d'allò de que tothom para, s'aprofita per disputar amb aquells partits ajornats en el seu dia. S'han jugat uns quants, tant a Preferent, el grup del Sitges, com el grup del Suburense. Bàsicament no hi ha hagut massa novetat. A la part final parlarem d'aquests resultats de futbol. Tenim previst de parlar uns minutets amb l'actual entrenador de l'Internacional de Sitges, Luis de Castro, que bé, com saben, ha agafat les regnes de l'equip després de la marxa de Manolo Cantos. Hem de parlar de bàsquet, hem de parlar dels resultats del grup segon de Copa Catalunya pertanyents a la 20a jornada, i en Fermí d'aquí uns moments també ens portarà tots els resultats del cap de setmana pel que fa a la resta d'equips del Club Bàsquet Sitges. Tenim ja en Fermí aquí disposat. Fermí, no preocupis, que de moment podem anar parlant. Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, el micro, si apropa-te'l una miqueta, perquè si no, escolta'm, serà difícil que et puguem escoltar. Vinga, doncs.
Ara millor.
Comencem repassant els resultats del grup segon de Copa Catalunya aquesta 20a jornada. Si no els tens, tranquil, perquè ja els tinc jo i els puc anar cantant jo. Han estat els següents: Ramon Llull 71, Bàsquet Sant Boi 56, el Safa grup Barna, és partit ajornat, de fet es disputarà amb el 26 d'aquest mes, és a dir aquest dijous. El Martorell 86, Centre Catòlic de l'Hospitalet 75, atenció, la sorpresa de la jornada, Vilaseca 85, Albert Disseny Cebium 90, per tant derrota del Vilaseca, Reus Ploms 79, Artés 74, Gavà 89, SIC 63, Sitges 77, Cornellà 48, i l'Hospitalet B 83, CC 69. Amb aquests resultats que acabo de comentar, com queda la classificació? Doncs el Martorell continua liderant la taula amb 17 victòries, 3 derrotes. Jo crec que aquí hi ha hagut un error, perquè el Sitges no pot ser segon si no ha de ser tercer. El Vilaseca entenc que
té un partit pendent,
però està amb 15 i 4, per tant és segon, per tant aquí petita errada de la federació que hauria de posar
llavors,
el Vilaseca.
Llavors Manuel Bàsquet a Veragi, per això està per davant. Però bé, el Sitges és tercer.
És tercer,
a tots els efectes. Perquè el Vilaseca, només que jugui un partit més, ja en tindrà 35, encara que el perdés. O sigui que...
Malgrat aquesta derrota, doncs bé, el Sitges continua estant dues victòries del camp Vilaseca, però com a mínim podem destacar aquesta dinàmica positiva quan falten 10 jornades per acabar el campionat, que en són doncs unes quantes. I pel que he vist, he repassat una miqueta el calendari d'aquí al final de temporada, el Sitges té majoria de partits fora de casa que no a casa. Per exemple, ara dissabte visita la pista del Sant Boi, rep aquí el grup Barna, va a la pista del Centre Catòlic de l'Hospitalet, rep el Martorell, atenció a aquest partit, perquè Fermí, depèn com...
Aquí es pot més decidir si el Sitges va...
Té opcions o no.
A fases o no.
En aquest partit, aquest Sitges-Martorell, arriba el 22 de març, m'ho he apuntat. El 22 de març, aquest partit que podria decidir, en la majoria de casos, quines són les aspiracions, repeteixo, del Sitges aquesta temporada. Després s'ha de visitar la pista del Safa, ve aquí el Ramon Llull, dos partits fora de casa seguits, a Cese i Gavà, reps aquí el Reus Plom, si et plantes a la penúltima jornada, i finalment acabes la temporada el 10 de maig anant a Vilaseca,
que també ha anat reós, perquè clar, jugar-te la Lliga allà també...
Per tant, podem parlar d'aquests dos partits com a claus, el Sitges-Martorell el 22 de març i el Vilaseca-Sitges el 10 de maig, però aquí enmig, com han pogut escoltar, hi ha uns partits que s'han de jugar i s'han de guanyar, evidentment, si es vol arribar al tram final de la temporada amb aspiracions. Dissabte, com dèiem, el Sitges no va tenir cap mena de problema per desfer-se del Siemens Cornellà, partit, doncs, abans de jugar-lo que penses que l'has de guanyar, i bé,
s'ha de jugar, però
l'equip va pallissar el QE de 29 punts de diferència, això que tenia la baixa del Carles Navarro, i pel que tenim entès, David Rodríguez estava allò, com es diu, renqueante.
Va fer la roda i va jugar pocs minuts també.
De fet, la seva baixa anotació, doncs...
Dos punts en 13 minuts.
En qualsevol cas, clar, no pots optar perquè el David Rodríguez sempre és un jugador que anota més de 2 punts. Però bé, aquí hi ha una miqueta l'explicació. Carles Navarro, lesionat, i David Rodríguez també tocat, va disputar poquets minuts.
I també va jugar pocs minuts l'Edu.
L'Edu Piñero.
10 minuts només.
10 minuts.
7 puntets. Mira, també ja... estava tocat, eh?
7 puntets, sí senyor, sí, sí.
També
sí.
Estava tocat, també. I va preferir, doncs, com que no hi havia...
Necessitat. Diguem-ho així.
Va donar minuts amb els dos jugadors del Sènior B, el Noel Guillén i l'Ignasi Vicente, I bueno, el Noel fins i tot doncs, va permetre un triple. Un 50% d'encert està molt bé, un triple.
Sí, sí, Noel Guillén va anotar un triple, i el Vicente en aquest cas es va quedar sense poder anotar.
Però va repetir 3 o 4 assistències que van ser doncs, molt interessants pel Sitges.
La resta de notadors, Fermí?
Doncs bueno, el Fuentes 3, el García 13, el Reinés 13, l'Escudé 4, el Rodríguez 2, com has comentat, González 8, el Noel aquest triple que va fer, el Pérez 10, l'Edu 7 punts, el Ruiz 9, i Desafigo 5, i a l'Ignasi no va poder fer cap punt, 0 punts. 77 en total.
77-48, una victòria còmoda per als homes del Dani Sampere. Els parcials que van ser de 21-14 al primer quart, 26-11 al segon, pràcticament doncs, el partit ja estava mig dat i beneït a la fi dels dos primers quarts, a la fi dels primers minuts. 14-8, tanteig més aviat baix al tercer període, i finalment el més ajustat de tots, el 16-15 de l'últim període, que ja doncs maquillava una miqueta...
Sí, però era per això, perquè no estaven els... no titulars, sinó ja no hi havia els jugadors sèniors habituals i... No és perquè no hi posessin ganes, sinó
no,
perquè...
evidentment.
Bueno, doncs es nota.
Bueno, i si hi ha un partit que et pots permetre el luxe de fer descansar els teòrics homes importants, doncs és aquest.
I que has de premiar l'esforç d'aquests dos jugadors, que normalment venen entrenant entre setmana amb l'equip A, tot i que juguen molt bé.
Sí, sí.
I que és un premi per ells, com dient...
Molts cops, quan els,
ajuda i tot això,
quan els requereixes, és allò de que no només serveixen per omplir banqueta, sinó per, en alguns moments puntuals, poder tenir, com deia el Fermí, el premi de disputar uns minutets, mal que sigui, amb el primer equip, que per això també estan els jugadors de sota, que venen de sota.
Sí, sí, sí.
Fantàstic. Bé, ens hagués agradat avui parlar amb l'Edu. De fet, teníem allò mitjan paral·lel d'una entrevista amb l'Edu, no ha pogut ser possible. En fi, ja el portarem un altre dia. Li volia preguntar si és que ell té la sensació que ara l'equip està en el seu millor moment.
Ha agafat la velocitat de creuer, que es podria dir. Jo crec que s'atreveixen amb tot. Així com al principi de temporada aquests 3 partits semblaven una llosa i que no havia manera d'aconseguir res, ara amb aquesta sembla que doncs, han agafat la velocitat de creuer i alguns dies més lluentor i altres dies més...
És igual, són victòries al cap i a la fi, no?
Sí.
Aquestes victòries sobretot de fora de casa.
Saps greu que... a vegades... Bueno, jo personalment perquè puc veure els partits de casa més fàcilment que no pas els de fora i ja dius avui, és que avui no se'n dona una dreta, bueno, però al final s'acaba guanyant i patint com fa un parell de setmanes, allò que ai, sí, val, que val. No, que sí, que no, que sí, que no. En canvi, aquesta setmana, doncs, des del primer moment ja es va veure que de carrer i, bueno, es guanya. I el que interessa és això.
Veus l'equip amb opcions, tu, Fermí?
Perdó?
Veus l'equip amb opcions, particularment?
No està a les seves mans. Opcions sí, però és que no està a les seves mans i potser s'han despenjat massa... Potser es pagarà cara aquests tres perduts a principi de temporada. De ganes n'hi ha moltes, però, clar...
Hem fet tard, altrament dit?
No ho sé, no depèn dels Sitges, crec jo. Crec que depèn més de que, doncs, Vilaseca ja ho ha demostrat, aquesta setmana ha estat capaç de, per dir-ho d'alguna manera així, ha estat capaç de perdre, i si ha perdut una vegada pot perdre alguna altra més.
Clar, queden 10 jornades, han de ser 20 punts. No? Aquí són 2, no?
Sí, són 2 per guanyat i 1 per perdut. Costa molt de marxar, però també costa molt d'atrapar. O sigui, és diferent del futbol, que el futbol són 3, 1 o cap... amb el futbol te'n escapes o t'atrapen de 3 en 3 i no, aquí costa molt que te'n vagis, però també costa molt de recuperar,
sí, de recuperar
el camp perdut.
En fi, ja veurem, però de moment aquesta és la situació, l'equip es manté en aquesta tercera plaça, que és molt bona, que de moment ja supera la quarta aconseguida la darrera temporada, I en fi, ja veurem, eh? Tot dependrà una miqueta d'aquests enfrontaments directes que queden abans no acabi la temporada, eh? Però en especial atenció a aquest Sitges-Martorell del 22 de març i el Vilaseca-Sitges, que és el partit que tanca la temporada. No em vull ni imaginar que aquest partit pugui arribar a ser decisiu, eh? Per decidir la sort o bé del Vilaseca o bé dels Sitges.
Esperem que no, perquè pot haver-hi, a veure, en tot el carinyo, garrotades.
Sí, però si tu arribes a l'última jornada amb opcions, sí, vol dir que les tens, que tu també les tens.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí que sí, jugues fora de la teva pista, però això vol dir que... m'entens?
I aquest any anem millor, perquè una victòria més que l'any passat amb,
la mateixa
jornada.
Fantàstic, doncs de moment amb aquesta velocitat de creuer, com deia el Fermí, està l'equip i...
El Sam ha arrelat ja amb l'equip i sembla doncs, que es compenetren perfectament amb els jugadors, tot i que sigui la seva estrena aquest any.
Molt bé, fantàstic, doncs el proper partit que recordem serà dissabte, dureta, eh? Em sembla que és 6:45 o una cosa així, que es juga a la pista del Sant Boi.
Sant Boi 6:45, sí, un quart d'hora abans que Sitges.
Molt bé. Doncs hem repassat ja aquest grup segon de Copa Catalunya. Bé, bàsicament aquesta part de la classificació, que és la que més ens interessa, no? A la part baixa, doncs, bé, el Cornellà segueix com a cuer destacat.
El Cornellà que ens visitava, sí.
El SIC, que és penúltim amb 4-16, el Reus Ploms amb 8-11, de fet hi ha uns quants equips amb 8-11, com el mateix en Reus Ploms, el CC, el Sant Boi, que és el proper rival del Sitges, en fi, que també hi haurà engarrotades per no perdre categoria. Això pel que fa a Copa Catalunya. Pel que fa a la resta de la jornada, Fermí, el Carnaval la passa factura o no? O passarà la setmana que ve? O aquest cap de setmana?
No sé, hi ha de tot, com
de
sempre.
Tot. Molt bé, doncs.
Els que acostumen a guanyar, doncs guanyen, i hi ha resultats de tots tipus.
Molt bé, doncs seguim pel Sènior B, suposo, no?
Sí, senyor. El Sènior B jugava aquí també, 68-52 contra el Bàsquet Samà, partit de rivalitat comarcal. En quant al Júnior, doncs 80-70. Un partit de que no, sincerament, perquè hi tinc alguna cosa a veure, doncs no esperàvem guanyar-lo tan, entre cometes, fàcilment, perquè vam arribar a estar guanyant de 20 i va acabar guanyant de 10. Però semblava més os dur aquest Escolapi Sarrià, 80-70, que no pas un Llull que va venir fa un parell de setmanes, o un altre equip també de Barcelona, Ciutat Vella, que també van venir no fa massa.
Al final, doncs, aquesta victòria del Júnior per 80-70.
El Sots 21 va perdre per 52-81 contra el Roquetes, un altre duel comarcal. El Roquetes d'aquí al costat és aquest. El Cadet A, amb la seva línia de líder indiscutible de la categoria, 91-49 contra el Club Natació Terrassa. El Cadet B, 49-58, va perdre contra el Vilanova 1. El Cadet C, 46-75 contra el Cubelles. En quant a l'infantil A, 62-56 contra el Guinardó. L'infantil B, 51-66 contra el Prat. El preinfantil, 76-54 contra el Tecla Sala. El mini A, 74-54 contra el Martinenc. El mini B descansava aquesta setmana, igual que descansaven també tots els que són esport comarcal. El Carnaval aquí sí que va respectar i va dictar que aquesta setmana no hi hauria bàsquet. En quant als 5 del femení, el Cadet va jugar a Mollet del Vallès contra l'Escola Sant Gervasi, 36-50 va guanyar. L'infantil A va anar a jugar al camp del Martinenc i no es va jugar el partit perquè no va aparèixer l'àrbitre, i així com altres vegades, doncs, la setmana passada mateix aquí hi va haver-hi un partit en què, doncs, de mutu acord els dos equips decideixen que un dels companys de la banqueta o així es faci d'àrbitre i el donen el partit per vàlid, els del Martinenc es van negar rotundament a que un jugador o un,
un membre de l'altre equip.
Membre de l'altre equip fes d'àrbitre, van dir que no, si no havia l'àrbitre no es jugava. Cada un sabrà el que li convé més.
Molt bé.
A l'infantil B, 57-30 va perdre el camp del Vegas. El mini A va guanyar 24-81 contra el Prat, i el mini B va guanyar 24-56 contra el Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló. De tot i força.
Doncs així han anat els resultats a la jornada basquetbolística, destacant evidentment aquest grup segon de Copa Catalunya, en el que el Sitges, com dèiem, va apallissar de més 29 al Siemens Cornellà. Alguna coseta més, Fermí?
De moment no, ja esperant, pensant ja en la següent jornada, desplaçaments majoritaris de l'equip, que anem, tornen a la dinàmica aquesta de tots a casa, tots a fora.
Tots a fora. Molt bé.
Tot doncs, i que s'havia trencat últimament.
Divendres, en el temps d'agenda esportiva, en Fermí ens comentarà a on viatgen la majoria d'equips del bàsquet de Sitges. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. Dos quarts i set minuts de nou de la vespre. Una miqueta de futbol. No hi ha hagut futbol, però bé, s'han disputat alguns partits per acabar allò de quadrar les classificacions. Per exemple, ara el grup segon de la preferent sí que tots els equips estan allò al dia amb les 21 jornades disputades. S'han disputat 3 partits al llarg d'aquests últims dies. El Sants Rocatenc, corresponent a la jornada número 14, el Sants que es va imposar per la mínima 1-0. També es va disputar en aquest passat cap de setmana 2 partits corresponents a la jornada número 18, si no m'erro és la jornada del temporal de vent, el passat 25 de gener. Alcarràs 1, Sant Feliuenc 1 i Cambrils 3, Canyelles 1. Aquests són els 3 partits que s'han disputat aquests dies de cap de setmana pel que fa al grup segon de la preferent. Bé, Toni, ja tenim la preferent totalment al dia. El que passa és que aquí els Sitges li n'hi anava ni li venia. I poques coses han canviat, sobretot a nivell de classificació, perquè bé, la Iberiana continua liderant amb 43 punts, el Torrefort amb 42. Sí que el Sant Feliu, gràcies a la victòria, o de l'empat, millor dit, a l'empat a 1 al camp de l'Alcarràs, consolida la tercera plaça amb 39 punts. I el Sants també doncs, es confirma com a quart amb 37. Tu creus que Sants, Sant Feliu són equips que encara tenen opcions o poden tenir opcions, ja no dic a quedar campions sinó a lluitar per la segona plaça?
Home, el Sants està molt bé, Sant Feliu també. El que passa que me va agradar molt, a veure, m'agrada més el resultat que està traient el Sants. El Sant Feliu no me va agradar aquí, és un equip que té molt bons jugadors perquè té un equipàs, el que passa que com col·lectivament doncs no me va agradar, però bé, estan allà, estan allà tant sí, els Sants com el Sant Feliuenc, i doncs i encara queda molta
El Sant Feliu està només a 3 punts de la segona plaça, sí que el Sants està a 5 del Torreforta i bé, està una miqueta més del líder, a 7.
Però clar, són 2 partits i mig, Sí que, a veure...
A 6.
La Iberiana, doncs, està fort, però el Sant està fent una molt bona temporada. Encara queda molt, poden passar moltes coses.
Això la preferent. Recordem que el Sitges juga dissabte a la tarda, a partir de les 5, al camp de l'Alcarràs. Un Alcarràs que és 7è a la classificació, que té 30 punts i que ha estat un dels equips, precisament, que tenia un partit pendent, el que va jugar davant el Sant Feliu, com dèiem abans, empat a 1. Això a la preferent, com dèiem, el grup 12 de la segona territorial, doncs s'han disputat 2 partits i una miqueta més, i mig, anava a dir. Tenim un Òdena 1, Sant Cugat Sesgarrigues 1, i un Vistalegre Santa Margarida 1, Vilanova del Camí 2. I tenim aquí un capellà de Sumes que fa un que, segons hem pogut llegir per all, es va suspendre al minut 73. Clar, un partit que ja tens ajornat, que es torna a suspendre, en fi, de moment, doncs, 2 segurs, com dèiem, aquest Òdena 1, Sant Cugat 1, i el Vistalegre 1, Vilanova del Camí 2. Queden encara 3 partits pendents, l'Òdena encara té 2 partits pendents, l'Òdena, déu-n'hi-do, els partits pendents que arrossega. Ha de visitar encara el camp del Moja i ha de rebre el Vistalegre Santa Margarida. I pel que ens afecta a nosaltres, que és el partit del Sobrense, bé, té aquest partit pendent, aquest gran partit amb la Muni el 12 de març. Això, sí. Això està aquí ja,
Sí, sí, ja està aquí, ja pràcticament estem a març, El que passa que bé, el partit, imagina el que ha canviat les coses pel Vilanova del Camí després de guanyar el Sobrense, ha guanyat 6 punts
sí, sí.
En 2 setmanes pràcticament, i doncs és un equip a tenir en compte.
Es col·loca 6è amb 34 punts.
Un equip que pot marcar molt la diferència, aquesta setmana juga aquí amb l'Inter, l'Inter té que tenir molta cura d'aquest equip, perquè és un equip que a fora perd bastant, però tot i això és un bon equip que és el Vilanova del Camí, no? Però, i és això, no?, que encara té que jugar amb la Múnia, té compromisos que d'alguna manera poden fer una miqueta de jutge, no? El Vilanova del Camí és un equip complicat, té un bon equip, té bons jugadors a davant, i a més té un sistema de joc doncs, que és molt difícil d'aturar,
Teníem pendent una conversa amb la gent de l'Inter, de l'Internacional de Sitges, i bé, qui millor que l'actual entrenador de l'equip, el Luis de Castro, que arran de la marxa del Manolo i el Guillem, doncs, ha hagut de fer càrrec de l'equip. Tenim el Luis disposat ja a parlar una estoneta amb nosaltres. Luis, bona tarda.
Bona tarda.
Sabem que estàs una miqueta malaltó, eh?
Sí, estamos una miqueta bastante, pero bueno, estamos aquí igual dispuestos a dar la cara y a conversar con vosotros, como siempre.
Cosa que t'agraïm. Bé, Luis, han estat dies difícils, no?, per l'Inter.
Sí, han estado días difíciles, o quizás meses difíciles. Como ya sabéis, Manolo no es más el técnico del equipo, y Roberto. Pero bueno, esto sigue. Queda mucho campeonato todavía, queda casi toda la segunda vuelta, y vamos a seguir haciendo la historia del Inter lo mejor que podamos hacerlo.
¿A tú personalmente va a sorprender la decisión del Manolo?
No, porque Manolo y Roberto tenían plenos poderes en todo el tema deportivo, el manejo del plantel, pero desde el mes de fines de noviembre ya venían conversando conmigo, me venían explicando cosas que ellos veían, uno también la veía desde afuera, y esto ha sido todo un proceso que terminó como no queríamos que hubiera terminado, pero que fue inevitable a fin de cuentas. Nadie mejor que Manolo, con su experiencia, para saber cuando un vestuario necesita un revulsivo, necesita un cambio, cuando el equipo necesita eso que haga que se vuelva a disfrutar, sobre todo, que consiste en eso, básicamente. Se estaba perdiendo un poco, por lo tanto era un proceso, ¿no? Incluso la decisión de Manolo ya estaba tomada semanas atrás, o sea que no, de sorpresa nada. Tratamos de evitarlo, pero estamos hablando con gente muy honesta y muy trabajadora y que tiene muy, muy claras las cosas, ¿no? Tampoco nos asombra, porque desde adentro hemos ido viendo todo lo que ha pasado, pero hicimos lo posible todos, creo, pero bueno, así son las cosas.
Què està passant, Luis? Es pot parlar, i tu millor que ningú, des de la teva perspectiva, des de la teva òptica, per dir-nos veritablement si a l'Inter hi ha problemes. Hi ha un problema més enllà de l'esport, és un problema social. Hi ha fractura social, veritablement?
Yo creo que quedó bastante, bastante bien explicado, ¿no?, por parte de Manolo en la tertulia Pilotas Fora de la semana anterior, ¿no? Incluso no solo por Manolo, sino por vosotros mismos, y hasta por el jugador de la Muña que estaba. Creo que es algo que también es de manual, no es nada raro en el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que cuando, por lo que me cuentan y por la evidencia, ¿no?, cuando en el vestuario se mezclan temas que no tienen nada que ver con el fútbol, todo se va degradando, ¿no? Si en el vestuario, en lugar de que la prioridad sea jugar al fútbol, con todo lo que significa la palabra jugar, y entran otras cosas, y si a eso le agregamos el caldo de cultivo que es malos resultados, ¿verdad? En los últimos 5 partidos en casa no hemos podido ganar, y en fin, cuando se mezcla todo eso, todo se ve más grave. Y empiezan la gente empieza a ponerse nerviosa contra el técnico, contra la directiva, contra algunos jugadores, y cuando eso nace desde dentro del vestuario, es lo que sucede. No sé si llamarlo fractura social, no sé si es para tanto, yo creo que es un poquito todo, ¿no? Malos resultados, disconformidad y también un poco de desconocimiento de cómo funcionan las cosas en un club de fútbol también.
Ja, des de fora també hi ha veus contràries a la gestió del club?
Sí, pero nacen desde adentro, porque nadie tiene argumentos ni nadie tiene nada para demostrar. Yo creo que cuando alguien se atreve a hacer una crítica como las que se están haciendo, hay dos posibilidades, ¿no? O tú pruebas lo que dices o rectificas. Y aquí no ha sucedido ninguna de las dos cosas, ¿no? Yo creo que además es por propia novatada nuestra. Ahora vamos a cumplir los 4 años, y tocan elecciones, porque cada 4 años, como todos los estatutos de todos los equipos, tocan elecciones, y se unieron los malos resultados con con que se cumplían los 4 años, con que hay gente que se ve que por primera vez en 4 años tiene intenciones de echar una mano o de hacer algo, y se malentendió cuando era muy fácil, ¿no? Era muy fácil, era pedir la posta, decir, nos dejan tirar un ratito del carro y ya está. Entonces yo creo que se mezcló todo, ¿no? Y gente que no tiene la más mínima idea de lo que dicen, porque se dicen disparates que en una tribuna es fácil, y cuando te meten 3 goles es más fácil todavía, te sale lo que te viene a la cabeza. Pero yo no le daría mayor importancia por eso, porque cuando carecen de una base, no le doy mayor importancia. Aunque lamentablemente ahora nos ha costado que el proyecto de Manolo y Roberto se terminara antes de tiempo, ¿no? Por lo menos con ellos al frente. Mm.
Home, una miqueta el que dèiem dimecres aquí a la tertúlia, no, Luis? Sap greu, bàsicament també perquè, clar, la gent sembla que tingui poca memòria. Manolo arriba aquí amb un equip a punt de baixar i el salva. I aquest any, doncs, la temporada està anant més que bé, suposo, no? Per les aspiracions reals. Tu més d'un cop ens ho has dit aquí. L'objectiu de l'Inter quan comença la temporada no és ni de Montrós pujar de categoria. Si després, per com va la Lliga i ens trobem que podem estar allà fins al final, doncs fantàstic.
Sí, sin duda. Si tú ves la posición en la tabla, no es raro. Lo que pasa es que se ha dado, los primeros 10, 11 partidos éramos los mejores del campeonato, porque sí, así lo indicaba la tabla, y el segundo tercio, los segundos 10 partidos hemos sido de los peores, ¿no? Entonces eso es el caldo cultivo, el fútbol es así. Mm. Si la pelota entra es una cosa y si no entra es otra. Y además yo creo que tampoco era, como lo explicó Manolo, tampoco era solo con Manolo el tema. Lo que pasa que Manolo hay un momento que ya dice, bueno, yo aquí no tengo mucho que hacer porque hay demasiadas cosas mezcladas, ¿no? Que repito, yo creo que es por desconocimiento, no necesitaba mezclarse nada. Pero claro, el balance de Manolo es súper positivo. Nosotros estamos muy contentos de lo que ha hecho y muy tristes porque se termina así. Pero bueno, él lo tuvo muy claro. Él tuvo muy claro que aquí no había más cosas, más para hacer, ¿no? Que en los vestuarios se necesita eso, a veces ese cambio, porque no es normal que un equipo que va... Creo que es lo que confirma la decisión de Manolo, ¿no? Que un equipo que va ante penúltimo nos meta 6 goles. Aquí no hay 6 goles de diferencia, creo que en ningún equipo de esta categoría, y mucho menos entre nosotros y el que va ante penúltimo. Pero bueno, eso confirma que Manolo sabía que ahí la cosa no tenía vuelta, ¿no?
¿Tú crees que a Manolo le ha faltado alguna cosa?
No, yo creo que no. Aunque, evidentemente, si nosotros pensamos que hace 2 o 3 meses vimos el problema y no lo resolvimos, bueno, sí, pero le puede haber faltado a él, me puede haber faltado a mí también, le puede haber faltado a los jugadores. Yo creo que aquí todos somos un poquito culpables. Pero a Manolo sería una injusticia decir que le ha faltado nada. Él ha puesto todo lo que ha tenido, y lo que se le escapó de las manos es extrafútbol. O sea que no, para nada, le echaría la culpa, lo que le toca como entrenador, evidentemente, y a mí como integrante de la junta y responsable deportivo, y a los jugadores como jugadores, pero bueno, ahora hay que demostrar que los jugadores, cuando se va un técnico, los jugadores son los que son observados, ¿no? Ahora van a tener que demostrar que ahí hay fútbol, de que no era casualidad de la primera parte del campeonato, y de que tampoco es verdad lo que ha pasado estos últimos partidos. Llevamos 8 o 10 partidos muy malos, ¿no? Vamos a ver, nosotros con toda la ilusión. Ahora, ya hoy hablamos de estos temas. Yo espero que de aquí en más ya no tener que hablar más de nada de esto, porque quiero que la próxima vez que me llaméis o que lo visite sea para hablar de fútbol. Porque desde el momento en que la junta directiva me ofreció hacerme cargo, esta vez hasta final de campeonato, yo renuncio absolutamente a todo lo que tenga que ver con la junta, porque creo que si no cometeríamos el error justamente que se ha cometido de mezclar, ¿verdad? Yeah. Entonces yo hoy, como les digo, yo doy las explicaciones, creo que me toca, a vosotros, a la audiencia, a toda la gente, porque además es una pena que se haya hecho tanto daño al club, que se haya manejado lo que se está manejando públicamente. Pero a partir de hoy, fútbol, fútbol y fútbol, que es lo que nos gusta y el único objetivo que tiene el Inter.
¿Cómo está el equipo?
El equipo está, yo creo que está dolido, está machucado, como decimos, cuando hay un golpe, cuando hay algo así interno, uno queda con el hematoma, pero con una ilusión y unas ganas tremendas, porque hemos hecho un par de entrenos y hemos hablado sobre todo en la parte anímica, ¿no? De dar vuelta a la página y de ir para adelante. Porque yo confío mucho en los jugadores que hay, confío mucho en la preparación que tienen ellos de todo este año de trabajo, en la parte física, en los conceptos. Lo que hay que unirlo, que en eso estamos, y cargarlos de motivación. Y yo soy muy optimista, y ya lo veréis, muy optimista. Creo que vamos a hacer un final de campeonato parecido a como lo arrancamos.
Luis.
Hola, Toni.
Què ha? Te toca un altre cop més, i de fet ja són unes quantes, fer de bomber en l'equip.
Apagar foc.
Sí, piloto d'emergència. Pues sí, però bueno, perdón, que estoy ahí.
No, tranquil.
Sí, me toca, pero bueno, tampoco es algo nuevo, como vosotros sabéis. Son más de 30 partidos como entrenador del Inter y la ilusión no me la va a quitar nadie. Y yo creo que el equipo va a dar una sorpresa en este fin de campeonato porque va a saber dar vuelta a la página y seguir adelante. Y no está dicha la última palabra del Inter en este campeonato. Lo veréis todos.
¿Tú sabes cómo era Manolo? Si no entrenaba... No jugaba, ¿seguirás igual tú o qué?
Y hay cosas que conservaré de Manolo y hay otras que no. Cuando uno dirige este tipo de equipos, yo creo que es clave el manejo de la plantilla y también ver las situaciones particulares de cada uno. Pero por otro lado, si no se entrena, no se puede jugar. Creo que vamos a hacer una mezcla un poco de todo. Yo tengo claro lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que creo que todavía no he podido hablar con los chicos, entonces me parece que va a ser lo primero hablar con ellos y explicarles mi manera de trabajar, y luego lo hablaremos. Pero por supuesto que el fútbol se juega entrenando, porque se juega corriendo. Si no hay un trabajo de un equipo, si no hay un trabajo de los 11 que van a entrar, no seguirán metiendo goles y nunca lograremos hacer un equipo y recuperar aquello que tenía el Inter de estar todos a una y de sentir los colores y de saber cada uno lo que le toca. Así que va a haber una mezcla de todo. Pero creo que antes tengo que hablar con los chicos para que ellos sepan, porque hay particularidades, hay casos especiales, también ha habido reestructura, entonces hay que ver.
6 minuts i arribarem a les 9. Estem parlant amb Luis de Castro, actual entrenador de l'Internacional de Sitges, gairebé per anar acabant, perquè sabem que Luis està patint, doncs, perquè no es troba massa bé. L'objectiu d'aquí a que acabi la temporada, Luis, com avui he pogut llegir a la vostra pàgina web, poder-se classificar per disputar la Copa Vilafranca o...?
L'objectiu número uno és volver a disfrutar del futbol.
Ja.
Nosotros, ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni afición, ni junta, estábamos disfrutando estos últimos meses. El objetivo número uno es ese.
Recuperar un poco el espíritu, como se dice,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, el espíritu que siempre tuvimos nosotros, que hicimos cosas tan tan bonitas como el año pasado, cuando nadie daba nada por nosotros salir adelante, o como el final del primer campeonato también, terminarlo sin perder ningún partido, prácticamente en la segunda vuelta, o el año del ascenso, y cosas que son las ganas de jugar al fútbol y de ilusionar al que está fuera. El objetivo es ese, no renunciamos absolutamente a nada, porque faltan 39 puntos, y el objetivo es ganarle a Vilanova del Camí, y cuando le ganemos a Vilanova del Camí, todo va a cambiar, todos volveremos a querer ganar siempre, y de ahí en más ya veremos qué pasa, porque hay 11 puntos de diferencia con el Cubella, tenemos un partido con ellos, yo no sé si... Y aquí a fin de campeonato, los que están encima nuestro no perderán 8, 9, 10 puntos, yo no lo sé. Nosotros somos ambiciosos deportivamente. Luego, lo que venga, vendrá. Seguro que va a ser mejor que esta última etapa de campeonato.
Luis, aquest és un tema per parlar-lo tranquil·lament. Ja pràcticament no tenim temps, però vull que me donis, facis una pinçalada, no? Hauran lesions aviat o què?
Por supuesto. Tocan, es que yo creo que ese es el error básico de quienes por desconocimiento mezclaron las cosas. Las elecciones tocan cada 4 años, o sea, eso como en todos los clubes, se está por cerrar la cuarta temporada y van a haber elecciones, por supuesto, y el que presente el mejor proyecto será el que voten los socios del club y llevarán al equipo. Si lo hacen mejor que los que hemos estado currando hasta ahora, mejor para todos, ¿no? Mejor para el Inter y para nosotros, que disfrutaremos desde la grada tomando un mate o tomando un refresco y gritando los goles. O sea que lo normal, habrá elecciones y el club funciona como cualquier otro club. Lo único que cuando toca, no hay que adelantarse, estamos en medio de un campeonato, yo creo que incluso estábamos con posibilidades de seguir ahí arriba, pero se ha perdido. Pero sí que habrá. Por supuesto, sí que habrá si hay más de una candidatura.
Claro, evidentemente.
¿No? Como mandan los estatutos. Sí, si hay más de una candidatura con sus cargos y con su proyecto y su respaldo, se harán elecciones. Si hay una sola, bueno, ya sabremos. Así que bueno, yo tengo muchas ganas de que más gente, porque es algo que hemos venido tratando de pidiendo en estos últimos 4 años de trabajo, que alguien más colabore, porque somos 4 o 5. La pena es que los que quieran hacer algo ahora lo quieran hacer por su cuenta y sobre todo ensuciando la cancha, como decimos nosotros habitualmente, cuando lo más fácil es decir, hey, echamos una mano, pues adelante, vamos, y ya está. Pero claro que habrá elecciones, ahora se verá ya qué proyectos hay para el Inter y ojalá sea el mejor.
Doncs temps tindrem per parlar d'aquestes i d'altres qüestions. Esperem que amb una miqueta més de calma i més de tranquil·litat en companyia del Lluís. Lluís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquests minuts. Cuida't, a millorar-te, i repeteixo, moltes gràcies i sort en aquest rush final del campionat.
Me tengo que cuidar porque tengo que entrenar esta semana y tenemos que empezar fuerte.
Y no puedes faltar, si no, no jugarás.
No.
Gracias, Lluís, un abrazo.
Gracias a vosaltres.
Adeu. Doncs en companyia de Lluís de Castro, deixa de ser director esportiu per passar a una nova parcel·la. Nova no per ell, perquè, com li deia el Toni, li he recordat al Toni, ja això no és nou per ell. El Lluís ha hagut d'agafar l'equip.
Ha fet de tot.
Com es diu aquí, tots els papers de l'AUCA, pràcticament. Doncs amb Lluís de Castro arribem pràcticament a les 9. Ho hem de deixar aquí. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Que acabi de passar vostè un molt bon carnaval. I a vostès també. Dimecres no hi serem, però divendres sí, tornarem a partir de les 4 per repassar ja una miqueta tot el que ens depararà el cap de setmana esportiu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.